Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Nou i dos minuts. Aquesta setmana l'alcalde de Barcelona sorprenia tothom proposant la creació d'una figura institucional que ha anomenat alcalde de nit i que s'encarregarà de comandar la ciutat en horari nocturn i principalment coordinar les activitats conflictives com el cas de l'oci. Però la inseguretat nocturna i els problemes de convivència no són els únics conflictes que té sobre la taula el govern de la capital catalana. L'habitatge, les persones sense llar, la immigració en són d'altres. Per parlar de tots ells i d'altres qüestions que arriben al seu despatx, ens acompanya David Bondia, síndic de Barcelona. Senyor síndic, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
Síndic, quines queixes rep més el síndic de Greuges de Barcelona per part dels ciutadans?
Home, moltes ja les has apuntades tu en aquesta introducció, però rebem de totes. Rebem totes les que poden afectar la ciutat. Pensem que la ciutat és convivència i la ciutat és conflicte. I, per tant, qualsevol queixa que afecti àmbit municipal, és a dir, nosaltres no podem rebre queixes entre privats, però sí que podem rebre queixes d'un mal funcionament de l'administració. I més que problemes de ciutat, són reptes de ciutat, reptes d'oci, reptes de convivència, reptes de soroll, reptes de neteja, i hem de fer front aportant algun tipus de proposta perquè l'Ajuntament el que faci és millorar el seu funcionament.
Ara em deia, rebem queixes del ciutadà cap a l'administració. Quina és l'administració que rep més queixes?
No, l'Ajuntament de Barcelona hi ha diferents àrees. Hi ha àrees que són, clar, les àrees, allò que tot afecta a neteja, és a dir, el contenidor, a ningú li agrada tenir un contenidor al costat de casa, però també quan és soroll, també prevenció i seguretat. Tu parlaves abans de l'oci nocturn, aquesta proposta d'un alcalde de nit. El que hem de veure és que igual l'oci nocturn no només ha de ser un problema que s'abordi des de l'àmbit de la nit, sinó també del dia. El dia de veure com busquem algun tipus de solució o algun tipus de millora en quant a oci nocturn i propostes d'oci nocturn que no passin només per locals de consum d'alcohol o bars, sinó altres propostes, i això la gent jove té molt, molt a dir en aquest aspecte.
Volia començar per tot això, senyor síndic, perquè a vegades no sé ben bé si els barcelonins i barcelonines coneixem ben bé la feina que fa el síndic de Greuges. Té aquesta percepció?
Sí. Clar, pensem una cosa, pensem que a nivell estatal està el Defensor del Pueblo, a nivell de Catalunya està la Síndica de Catalunya i a nivell de Barcelona està la Sindicatura de Greuges de Barcelona. I el que hem de tenir molt clar que no és una relació jeràrquica, sinó que és una relació competencial. Tot allò que afecti àmbit municipal de Barcelona hauríem de ser nosaltres qui coneix aquest tipus de queixes i qui fa propostes de millora. Per tant, sí que necessitem que la gent ens conegui més. Sí que és veritat que últimament ens està coneixem més, però el que hem de veure clarament és això. Ens hem de coordinar, per exemple, ara tenim una matèria, sobretot àmbit competencial, una matèria que és el SAIR, que és el Servei d'Atenció a Immigració i Refugi, que està a Barcelona, però hi ha competències de nivell estatal, competències autonòmiques i competències locals. Nosaltres hem fet un pas endavant per fer una actuació d'ofici sobre el SAIR, sabem que només podrem conèixer les competències que són d'acollida de nivell municipal, però tot allò que és autonòmic i estatal no ho podem conèixer. Què hem fet? Hem trucat a la porta de la Sindicatura de Catalunya, del Defensor del Pueblo, i els hem dit, ens acompanyeu a fer aquesta actuació d'ofici? I ens han dit que sí. Per tant, el que veiem és que ens hem de coordinar perquè hi ha diferents nivells competencials. Però per el que tu preguntaves, tot allò que afecti Barcelona, la competència és la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Entrem en qüestions menys generals. Senyor síndic, avui traiem una notícia en exclusiva en aquesta emissora, gràcies a la feina de Pau Massip i Sílvia Muñoz. Tot i la creació de la unitat de suport de l'alumnat en situació de violència, la conselleria del Departament d'Educació ha reconegut que les situacions de racisme no es denuncien. Durant el curs passat, per exemple, la unitat va atendre 230 casos de violència masclista o 684 de bullying. En canvi, només va rebre 10 denúncies per racisme, dada que contrasta amb les que en tenen altres entitats especialitzades en la matèria, com per exemple Sos Racisme, S'hi posa prou el focus en tot plegat? I hi ha recursos suficients per afrontar-ho?
Nosaltres, en aquest aspecte, el que hem de veure és quan el racisme ve des d'un àmbit institucional. I en aquest aspecte està bé que treguis el nom de Sos Racisme, ens coordinem amb Sos Racisme, ens coordinem amb la OND, l'Oficina per la No Discriminació, de Barcelona, nosaltres ens han entrat queixes de temes de racisme, no a l'escola, sinó a altres àmbits, i nosaltres som competents també per conèixer, per fiscalitzar una mica l'acció del Consorci d'Educació de Barcelona, que és Generalitat i Ajuntament. Ens han entrat casos de bullying, casos d'assetjament entre iguals a l'escola, en concret de racisme no, però el que sí que prestem una especial atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, perquè molts són nouvinguts que arriben aquí, no sabem quin tipus de situació estan rebent a l'escola, no sabem si hi ha algun tipus d'estigmatització entre els companys. El que sí que ens preocupa i ens hauria de preocupar és quan és de personal docent cap als alumnes. I el que entenem és que no hem de focalitzar només l'atenció a l'escola. Està molt bé aquesta campanya, està molt bé aquesta exclusiva que vosaltres heu publicat, però el que hem de començar a veure que és un problema social i és un problema de la societat, i per tant les campanyes han de ser una campanya de lluita contra el racisme i fer una pedagogia a nivell de societat, a nivell de família, i això acabarà repercutint a l'escola. Per tant, és una campanya que és molt benvinguda, i el que hem de veure és no hem de negar que tenim un problema de racisme i de classisme. I això ho hem de concretar a la ciutat de Barcelona, però no només a la ciutat de Barcelona, sinó que és àmbit global.
Com que tenim un problema, ara vostè ho deia, i necessitem solucions, el Departament de moment ha proposat, la Generalitat de moment ha proposat uns cursos per als i les mestres perquè tinguin eines per afrontar-ho tot plegat. Li sembla una bona solució?
Em sembla una bona solució, però no ho deleguem tot a les escoles, sinó també aquests cursos haurien de ser cursos orientats a les famílies i que les famílies també s'impliquessin. És a dir, el racisme el combatrem a nivell social, a nivell de societat, no només a nivell d'escola. Moltes vegades estem delegant moltes coses i els estem donant moltes responsabilitats a l'escola, i és en l'àmbit familiar i l'àmbit social que ho hem de combatre. Per tant, és una campanya que és molt benvinguda, però una campanya que s'ha d'imbuir a tota la societat.
En el cas que el racisme es pateixi a nivell institucional, què es fa des del síndic?
Nosaltres entrem en aquests casos, entrem en temes, ja sigui de racisme, per exemple, no en temes d'assetjament, és a dir, a l'assetjament o la violència sexual a les escoles, nosaltres podem intervindre. Per què? Perquè és una competència i és una cosa que no podem girar l'esquena davant d'aquests temes. Per tant, hem rebut casos de denúncies sobre aquests temes, racisme, assetjament, violències, i per tant nosaltres el que busquem no tenim competència per entrar a veure qui és el victimari, sinó la responsabilitat institucional, i moltes vegades la responsabilitat institucional és per no fer res. És a dir, no és tant el racisme i aquell que genera el racisme, el que és el victimari, sinó què estan fent les institucions per evitar aquests casos. Nosaltres busquem i entrem a analitzar les responsabilitats de les institucions.
Tornant a les aules, ara em parlava de les víctimes de violència, de les víctimes d'abusos. Ara farà gairebé un any que es va posar en marxa una comissió de reparació per les víctimes d'abusos a l'escola a Barcelona. Quin ha estat el recorregut d'aquesta comissió? S'ha avançat?
Nosaltres vam fer un pas endavant en aquest aspecte, en un moment determinat, i per situar una mica, en aquest cas van sortir els mitjans de comunicació les víctimes de l'Escola Barcelona, van anar a la Fiscalia, i la Fiscalia va dir que aquests temes havien prescrit i, per tant, no es podia fer res. Ens van entrar nosaltres la queixa, nosaltres el que vam dir és, molt bé, han prescrit, la responsabilitat o la reparació via judicial no es pot buscar, però sí que l'estan buscant en un altre àmbit. Nosaltres vam resoldre, vam veure, i com et deia abans, vam veure que hi havia una responsabilitat de la direcció de l'escola, una responsabilitat de l'Ajuntament i una responsabilitat del Consorci d'Educació, que no havia fet res per investigar què havia passat, i vam fer aquesta resolució. En aquesta resolució recomanàvem que l'Ajuntament creés una comissió de reparació. No es va crear, i nosaltres vam fer el pas endavant de crear aquesta comissió de reparació. Què ha passat? Que víctimes de l'Escola Barcelona han vingut a aquesta comissió de reparació, però víctimes d'abusos d'altres escoles també han vingut a la comissió de reparació. Què estem fent? Estem fent cobrint un buit que hauria de cobrir l'àmbit institucional. I, per tant, té una bona trajectòria. També diem, la tenim oberta i encara està vigent aquesta comissió de reparació. Qui vulgui venir, pot venir, perquè serà, ho hem protocolitzat, hem format a les persones que faran la primera atenció. Les persones que atenen aquesta comissió de reparació són expertes en temes de violències. I, per tant, la tenim oberta. En el seu moment farem un informe, li traslladarem a l'Ajuntament, i l'Ajuntament veurà quins són els canals de reparació que obrirà, per sobretot per no deixar en l'oblit a molta gent que ha estat durant molt de temps a l'oblit. I recordem que la gent fa el pas no quan vol, sinó quan pot. I, per tant, el que hem de començar a lluitar sobre el tema de que no prescriguin aquest tipus de delictes.
Per tant, síndic, estan arribant nous casos en aquesta comissió?
Ens estan arribant nous casos, sí. Mm.
Parlem d'altres qüestions, d'altres problemàtiques que té una ciutat com Barcelona. Avui començàvem el programa parlant d'habitatge i sobre un estudi elaborat per l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya, que diu que un jove català necessita destinar de mitjana més del 100% del seu salari net mensual. Això sí, vol pagar-se un pis de lloguer per ell sol. Però és que si es vol comprar el pis, un jove català necessita estalviar 4 anys i mig de tot el seu sou sense fer absolutament cap despesa, cosa que em sembla una barbaritat, per poder pagar només l'entrada. I un cop fet aquesta entrada, dedicar 3/4 parts del sou mensuals a pagar la hipoteca. Són dades que són una barbaritat. Per tant, tenim un problema i gros. També a Barcelona, no?
Tu ho has dit, eh? Tenim un problema i gros. No també a Barcelona, no només a Barcelona. És un problema global. Clar, el tema de l'habitatge, i és la major preocupació que hi ha a la societat d'avui en dia. Clar, ens hem de plantejar que si tenim un problema hem de començar a buscar solucions. Nosaltres no podem entrar amb el tema de l'àmbit privat. El que sí que hem de veure és, bueno, donem la benvinguda a lleis que regulen el preu del lloguer, podem entrar en l'àmbit del parc públic d'habitatge. Tenim un problema de l'habitatge social. Per què? Perquè l'estat espanyol no ha hagut una inversió en aquest aspecte. I si mirem i ens comparem a Europa, igual dels estats que menys habitatge social que té és l'estat espanyol.
També a Barcelona?
També a Barcelona sí, perquè som tributaris d'aquelles lleis que s'han adoptat en l'àmbit espanyol. I tenim aquest problema, hem d'abordar aquest problema. Com l'hem d'abordar? L'hem d'abordar amb el tema del parc públic d'habitatge. I nosaltres entenem com a sindicatura que s'ha de fomentar més el parc públic d'habitatge i també el tema del lloguer i el tema del lloguer social. I aquí hem de veure el paper de l'Ajuntament de Barcelona. Un paper que és en parc públic d'habitatge, posar habitatge públic al servei de la ciutadania de Barcelona, i també aquell habitatge privat que s'hagi posat sota la borsa de lloguer de Barcelona, també oferir-la amb uns topalls. És a dir, hi ha gent que decideix no posem el meu pis en un lloguer amb una agència, sinó el poso que s'encarregui l'Ajuntament de Barcelona. Sé que hi haurà un topall, però l'ofereixo. Clar, el que hem de veure és com es gestiona això. I el que veiem és que hi ha la bona voluntat, però que hi ha deficiències en la gestió. També ens hem de començar a plantejar, nosaltres ara estem amb un repte de dir dos temes que jo crec que aquí els hauríem d'abordar i els abordarà la sindicatura de cara a aquest any, el tema de l'infrahabitatge i hi ha gent que està visquent amb llocs que no són, que no tenen cèl·lula d'habitabilitat. Llavors hem de veure què fem en aquest aspecte. I també la gent que està visquent, per exemple, hi ha un assentament. Assentaments, hi ha diversos a Barcelona, l'assentament de Vallcarca, hi ha molta gent que està visquent amb solars que estan ocupats. Hem de buscar una solució per a aquestes persones. I hem de buscar una solució que sigui equitable per tota la ciutat. I després el tema dels desnonaments. Nosaltres no entrarem en temes de desnonaments, però quina és la solució habitacional que se li dona a la gent que està sent desnonada? Abans era de pisos de propietat, que no podien pagar la hipoteca, a la majoria són temes de lloguers. D'aquests desnonaments, el que ens hem de plantejar és s'ha de buscar una solució habitacional. Abans era la mesa d'emergència. La mesa d'emergència perquè la gent no es quedés al carrer. Hi ha un col·lapse de la mesa d'emergència. Està col·lapsada. Hi ha 700 unitats familiars que estan esperant entrar a la mesa d'emergència. Mentre no entren a la mesa d'emergència, se'ls busca alguna solució, que són pensions i albergs. Clar, una pensió i un alberg és una habitació. Una habitació no pots desenvolupar la teva vida familiar en aquesta habitació. I és una solució temporal. Ens trobem que hi ha moltes persones que porten més de 2 anys, o moltes persones, moltes famílies, més de 2 anys amb una pensió i un alberg. Quins són els recursos que està posant l'Ajuntament de Barcelona? Ui, ho està fent bé, però està posant molts recursos. Està pagant molts diners perquè gent durant molt de temps estigui amb una pensió i un alberg esperant algun tipus de solució habitacional. I si tots aquests diners que estem utilitzant, que són diners públics, que estan bé, està bé, perquè es destina a una finalitat que és que la gent no es quedi sense cap tipus de solució habitacional, en lloc de posar-los en pensions i albergs, els avancéssim i anéssim a temes de lloguer social i evitéssim els desnonaments? Clar, és un repte que té Barcelona, és un repte que hi ha a nivell d'estat i a nivell universal, però el que hem de començar a plantejar-nos de no només posar pagats quan tenim el problema, sinó intentar buscar solucions abans. I nosaltres volem fer la proposta de veure com podem millorar, perquè aquests diners segur que serien molt menys, els portéssim a lloguer social i evitéssim desnonaments. Per tant, són molts els problemes que hi ha, però jo abordaria més que com a problemes reptes, i els reptes requereixen solucions. I a vegades són solucions que moltes vegades, des de les sindicatures locals, es poden aportar aquestes solucions perquè l'Ajuntament vegi que no fem nosaltres polítiques públiques, però sí propostes de polítiques públiques.
Si em permet, síndic, era una mica punyetero quan em parlava d'habitatge social i em parlava del problema, que no n'hi havia prou, i li preguntava també Barcelona, i no era casual que li preguntés també Barcelona, perquè com sap, el govern Colau va dir que era la ciutat de tot l'estat amb més habitatge social. Entenc que no hi està d'acord.
No, nosaltres no estem per valorar governs municipals. No, la realitat és que aquestes sí que s'han fet coses importants, s'han fet coses molt bones i es continuen fent coses molt bones. S'hauria de fer molt més, clar, que s'hauria de fer molt més. I per tant, per això, com s'hauria de fer molt més, el que veiem és que venim d'uns dèficits que hi ha històrics. I per tant, aquests dèficits històrics no es corregeixen en una, dos, tres legislatures, sinó és a llarg termini. I el que hem de fer és una proposta a llarg termini. I nosaltres, com a sindicatura, hem d'acompanyar aquesta proposta i fer propostes de millora. És a dir, la relació de la sindicatura amb l'Ajuntament no és només criticar, sinó col·laborar i fer propostes de millora. Nosaltres creiem que una bona proposta de millora és invertir més en habitatge públic i, sobretot, invertir en temes de lloguer social. I aquestes són les propostes de millora que fem des de la sindicatura.
Em deia que hi havia molts reptes i que els reptes solucions... Quina solució li hem de trobar al problema de la massificació de pisos turístics i que després incentiva tota aquesta problemàtica per als joves?
Clar, tot, si tu com ho planteges, no espera punyetes, sinó com ho planteges, és un problema d'habitatge. També hem de veure que com pot ser que hi hagi gent que no té habitatge i hi ha molts habitatges buits a Barcelona, que hi ha molt tema de pisos turístics. Bueno, sí que s'està posant ara fil a l'agulla, hi ha una llei, una proposta de llei, llei autonòmica, Barcelona dic que seguirem aquest aspecte. El que no ens podem permetre és el luxe, aquest luxe, el luxe de tenir pisos buits quan gent no té un habitatge. Si s'ha de restringir el... No només... Perquè aquí estem parlant dels pisos turístics legals i els il·legals. És a dir, els il·legals tenim molt clar que s'han de prohibir. Els legals, restringir-los, i sobretot de no a partir d'ara, sinó nosaltres vam fer una resolució en el seu moment que el que fixava més aquells que causessin problemes abans de la llei, aquests treure-li les llicències i fer més inspeccions, perquè no és només el pis turístic, sinó els problemes que causa el pis turístic. Nosaltres tenim moltes queixes. Tu deies, quines queixes? Moltes són de convivència. Tenim moltes de convivència del malestar que causa un pis turístic quan està en un bloc de pisos i no hi ha horaris, no hi ha normes de convivència, etc. Per tant, bueno, buscar algun tipus de solució en aquest aspecte i sí, limitar-los. I em sembla que l'Ajuntament de Barcelona i les declaracions que s'han fet recentment van la línia de limitar els pisos turístics i nosaltres donem la benvinguda en aquesta proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
Una altra de les problemàtiques que trobem a una ciutat com Barcelona, i n'hem parlat múltiples vegades, no només des d'aquest programa, sinó des d'aquesta emissora, amb Arrels Fundació i amb Ferran Busquets, és el problema que tenen les persones sense llar. El primer problema amb el que es troben, i Ferran Busquets ens ho comenta molt, és que, a més de no tenir llar, ho tenen molt, molt, molt difícil per empadronar-se.
Tenim molt bona relació, amb Arrels i amb Ferran Busquets, sí. I el que hem de començar...
Molt difícil dur-s'ho malament, amb Ferran Busquets.
Sí. No, i també posem en valor... Nosaltres posem molt en valor aquest tipus d'entitats. Les entitats que, més enllà de l'assistencialisme, el que fan és capacitar la gent i acompanyar la gent, però sobretot buscar com aquestes persones han de tenir projectes de vida. El projecte de vida passa sobretot per el tema de l'empadronament. L'empadronament és una carta d'entrada en l'àmbit administratiu. És a dir, no pots posar traves a l'empadronament. Barcelona ho està fent bé en el tema de permetre que les persones s'empadronin sense domicili fix. És a dir, clar, si no tens domicili, molts ajuntaments, ara veiem, ahir va sortir el cas de Ripoll, etc. Però no, l'empadronament és un metadret, és el dret que dona la porta d'entrada a multitud de drets. Per tant, el que hem de fer és buscar... buscar que realment sigui efectiu. Sigui efectiu, el que vol dir és que no posar traves a l'empadronament. Per exemple, per poder empadronar-te, has de... el que es diu a l'informe de coneixement de residències, un ICR, que l'has de tenir per després poder empadronar-te, no es poden posar traves a tenir aquest informe. Per tant, el que hem de veure és que amb un plaç curt, amb un termini curt, la gent s'ha de poder empadronar. Per què? Per poder gaudir d'altres drets. I no només parlem de la gent sense llar, sinó nosaltres ens preocupa especialment aquelles persones que sí que tenen residència, és a dir, que han llogat una habitació en un pis, però que no els hi deixen empadronar. Estem parlant, sobretot, de dones migrants, moltes d'elles en situació administrativa irregular. No, i estan residint en un pis en concret. Per tant, el que demanem nosaltres és que aquestes persones també es puguin empadronar sense domicili fix. Per què? Perquè la persona que els hi lloga l'habitació no els deixa empadronar per X motius. Què va passar en un moment determinat? Va passar en un moment determinat que es deia pues, que vagi algú... Per comprovar el domicili, que vagi un inspector o una inspectora a veure si realment resideixen aquí. Si va un inspector o una inspectora, el dia següent aquestes dones estan al carrer. Per tant, el que hem de veure és buscar una solució i buscar una solució que el que faci és no tancar la porta d'accés a drets a les persones sense llar i a moltes persones que estan en una situació que sí que tenen residència però no les deixen empadronar. I sobretot començar a dir, no és un dret, però és una obligació de l'administració empadronar a les persones.
Ara que em parla de persones migrants, ahir entitats socials precisament denunciaven les traves que molts ajuntaments posen a les persones migrants per empadronar-se. A Barcelona s'hi empadrona tothom que ho demana?
A Barcelona s'hauria d'empadronar a tothom que ho demana. S'està fent bé. Nosaltres estem en converses amb la comissionada d'Acció Social per mirar com es pot millorar aquest empadronament. Sí que s'empadrona, però igual per el col·lapse del sistema. També Barcelona ha fet una cosa, que si saps que a Barcelona et pots empadronar sense domicili fix i al voltant de Barcelona no et pots empadronar, que vindràs a empadronar de Barcelona. Ha fet l'efecte crida. Per tant, hem de veure com millorar el sistema i, sobretot, el que ens hem de començar a plantejar que les solucions no passen només per solucions d'àmbit municipal, sinó àmbit metropolità. És a dir, si Badalona no empadrona, si Hospitalet no empadrona, vindrà gent a empadronar-se a Barcelona. Bueno, hem de fer una conscienciació sobre l'empadronament a nivell de país. A nivell de país i, sobretot, insistint en això, que és un deure de les administracions empadronar. No pots deixar una persona en una situació administrativa que està en el teu territori però no abordes els problemes que pot tenir.
I ja que em parlava de que aquesta situació és una situació de país, entenc que no és la seva competència, però li he de preguntar sobre la qüestió perquè hi és sobre la taula. Què en pensa sobre aquesta proposta de que la Generalitat assumeixi competències en matèria d'immigració?
No és de la nostra competència, però és de la nostra incumbència.
Ara,
per tant, no,
gràcies.
Sí, clar. Sí, aquest perfectament les pot assumir, però veient que nosaltres, clar, tu m'estàs plantejant de... Jo defenso el dret a la mobilitat, i jo crec en el dret a la mobilitat, i per tant la competència que s'hauria d'assumir no hauria de ser de caràcter restrictiu, sinó de caràcter ampliar aquest tipus de competència. I, per exemple, què implicaria aquest tipus de competència? Per exemple, aplicant-la una cosa que et deia al principi, que és el SAIER, és a dir, que l'acollida es millorés en les persones que venen a Barcelona, però no la plantejaria mai en el tema de que tingués competència per decidir a qui expulsa o no del territori nacional, bàsicament perquè no és l'administració que ho decideix, sinó que és a l'àmbit judicial que ho decideix. I si em dius, no, és que es pot expulsar qualsevol persona del territori nacional, no es pot expulsar. Hem de fer una mica de pedagogia sobre això. Una persona que tingui arrelament aquí, que tingui família aquí, etcètera, per molt multireincident que siguin, no se'l pot expulsar. Per tant, jo entenc que sí que s'haurien d'assumir aquestes competències, però unes competències per veure, plantejant-nos un concepte, la ciutat diversa, l'àmbit divers i la diversitat que enriqueix i la immigració que enriqueix. I no comencem només a plantejar la immigració com un problema, sinó la immigració com positiu per la societat catalana. I llavors les competències haurien de ser en aquest aspecte.
Senyor, bon dia. Què n'opina la figura de l'alcalde de nit que aquest dimarts llançava Jaume Collboni?
Bueno, això és una decisió política que ja veurem com es resol, ja és històrica, ja hi ha altres ajuntaments i altres àmbits que l'han plantejada. El que hem de veure és com es gestiona. L'alcalde de nit està pensat per gestionar l'oci nocturn. L'oci nocturn, com deia abans, no només és a la nit, sinó les polítiques públiques s'han de treballar durant tot el dia. En el seu moment es va crear la taula sobre l'oci nocturn, que nosaltres vam participar, i el que hem de veure és que no només... Si aquest alcalde de nit està pensat per sancionar el Botellot, nosaltres pensem que no, el Botellot és una cosa històrica a Barcelona, porta molts anys i s'han de buscar algun tipus de solucions. I a l'alcalde de nit, benvingut, però si vols un alcalde de nit perquè gestioni problemes que afecten a la gent jove, que l'alcalde de nit sigui una persona jove.
I però ho diré diferent, eh? Calen més polítiques de mediació en una ciutat com Barcelona?
Sí. Nosaltres estem fent una actuació sobre la mediació i nosaltres des de fa 2 anys i mig hem començat a fer mediació des de la sindicatura. Per què? Perquè hi ha problemes que s'han de gestionar i la mediació no només és escoltar una part, escoltar l'altra part i que es posin d'acord, sinó nosaltres com a sindicatura entenem que la mediació també implica posicionar-se i aportar una solució. Molt breu, vam fer una mediació que jo crec que està molt ben feta. En un moment determinat, a Horta-Guinardó, hi ha un recurs que és un hotel que es reconverteix en residència per persones sense llar amb toxicomanies, va generar molt malestar entre el veïnat, sobretot atiat per un sector determinat. Nosaltres el que vam veure és que era un recurs necessari, vam parlar amb una escola que hi havia al propera, vam parlar amb els veïns, vam parlar a l'Ajuntament, i és un recurs que funciona. I per tant, el que vam fer és una mediació i apropar les parts per conèixer què és el que s'estava fent allí i quina era la voluntat d'impulsar aquest centre. Per tant, entenem que la mediació...
Estic parlant de l'escola que es troba al costat de Sant Pau, oi?
No, és a Mas Casanova. La sala Boluar, sinó a Mas Casanova. Bueno, i creiem que és important, per què? Perquè moltes vegades molts dels problemes és per no parlar. I creiem que, tu em plantejaves, la mediació és necessària? Sí. I com nosaltres plantegem que és necessària, també fem mediació des de la sindicatura.
Em deia que la majoria de queixes que reben són sobre convivència veïnal. Quan parlem de convivència veïnal en aquesta ciutat, ja fa temps que hem de parlar de mobilitat. I ho dic per bicicletes, patinets... Com ho gestionem tot això? S'està gestionant bé?
S'està intentant gestionar. S'està intentant gestionar. Sí que és veritat, bueno, hi ha una aposta de fa uns anys per al tema de la bicicleta a Barcelona, els carrils bici, bueno, s'ha de gestionar millor, que moltes de les queixes que ens entren, o algunes que ens entren, és clar, quan hi ha un carril bici i els contenidors i has de travessar el carril bici per tirar, bueno, hem de buscar algun tipus de gestió sobre això. També ara, per exemple, la prohibició d'entrar patinets a motor en els autobusos i al metro. S'ha de buscar una gestió. De moment es va fer una prohibició de 6 mesos, ara hi ha una prohibició indeterminada. Bueno, hauríem de buscar algun tipus de solució. Nosaltres estem pensant alguna... També ens alimentem de bones pràctiques, eh? És a dir, per exemple, el tema dels patinets en el transport públic, bàsicament és perquè a motor, perquè van amb liti, quan hi ha una manipulació, alguns s'han encès. Bueno, hi ha ciutats que el que estan fent és posant un codi QR a l'entrada de l'autobús o a l'entrada del metro per identificar aquells que estan trucats o no estan trucats. Bueno, això serà una proposta a poder fer a la ciutat de Barcelona. El que hem de veure és que la mobilitat és molt diversa, hem de fomentar la mobilitat i hem de buscar solucions que no afectin els vianants. Per tant, és això.
Li preguntava si s'estava gestionant bé, perquè ens hem trobat casos com, per exemple, el de Ciutat Vella, on hem anat per noves senyalitzacions, i vam fer un petit experiment amb una secció d'aquest programa, que és anar-hi amb un micròfon, i a veure si la gent coneixia aquella senyalització, i la gran majoria no sabien ben bé què volia dir. És una senyalització que està encesa i que vol dir que per aquell carrer, si vas en bicicleta o en patinet, has de baixar del teu vehicle per poder creuar aquell carrer. La meva pregunta és si tot plegat s'està explicant bé i si hi ha entesa i acord entre institució i veïns.
Del que dius, aquest ja es va anunciar ahir que es modificarien aquests senyals. Bueno, per què? Perquè igual s'han de prendre mesures, però s'ha de fer pedagogia i s'ha d'explicar bé. I en aquesta no es va explicar. Nosaltres teníem diverses queixes sobre aquest tema i ara el que hem vist és que l'Ajuntament ja ha dit que el que farà és canviar aquests senyals i explicar bé aquests senyals. La gent el que no tenia, i amb tota la raó, és que no poguessin anar en bicicleta per aquests carrers, però sí que poguessin entrar cotxes. Llavors, i entenem el malestar del veïnat. Llavors, l'Ajuntament ha fet un pas enrere i ha reconegut que igual no ho va explicar bé. I hem de veure molt clar que les administracions poden prendre mesures, però hem d'explicar les mesures. I moltes de les mesures que s'han pres, no només en aquest govern, sinó al govern anterior, sí que hi havia un dèficit de poder d'explicar-les bé, socialitzar-les i fer pedagogia d'aquestes mesures. I aquest és un exemple, però també veiem que l'Ajuntament ha assumit fer un pas enrere i dir, bueno, revisarem els senyals que vam posar.
Per últim, deixem preguntar-li també sobre les relacions institucionals entre el síndic i el govern municipal. Com és aquesta relació entre el síndic i l'actual govern municipal?
Són boníssimes. No.
S'ha reunit ja amb l'alcalde?
Sí, però...
Li puc preguntar de què hem parlat?
Sí, hem parlat dels temes que afecten la ciutat i amb l'alcalde i l'alcaldessa, i les relacions són cordials i unes relacions que sobretot han canviat des del moment que entenen la figura de la sindicatura i la institució de la sindicatura. És una institució que fiscalitza el funcionament de l'Ajuntament, però també és una institució de col·laboració. De col·laboració, de fer propostes de polítiques públiques. I ara n'hem fet diverses. La darrera reunió va ser sobre hem fet una proposta de com atendre els familiars de persones empresonades que viuen a Barcelona. Barcelona s'ha buidat de presons, però les famílies estan a Barcelona i no tenen una atenció. I per tant, nosaltres hem fet una proposta com es podria millorar. Per tant, les relacions són bones sempre i quan ens vegin com una entitat fiscalitzadora, però també entitat col·laboradora. I aquest és el paper de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, per venir avui a Ràdio Estel i explicar-ho tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.